Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Comença els 5 minuts més d'aquest dimarts 20 de maig del 2025 en un dia, novament, de cel tapat i amb moltes possibilitats de pluja. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Dragon Khan de temperatures brutal.
Doncs sí, perquè tornem a tenir temperatures un pèl més altes. Tenim, de fet, 0 graus a Vall de Núria, en tenim 7 a Molló, 8 graus els tenim a Das, 9 a Campordón i a Ribes de Freser, 11 graus a Ripoll, i a Sant Feliu de Pallerols, 13 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Vic, 15 graus a Besalú, 16 graus els tenim a Merri, a Banyoles, 17 a Girona, 18 graus a Figueres i 20 a Roses.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Aquest dimarts el que més notarem és una baixada de temperatures, temperatura doncs, que refresca una mica després de la calor del cap de setmana i d'ahir dilluns. Poden baixar 3, 4, 5 graus, ho notarem, tant de dia com de nit. Per exemple, ahir vam arribar a 28 graus a Mieres, 29 a Cabanes, també 29 a Breda, o 26 a Olot, 25 a Vic. Avui quedaran, doncs, una mica més avall. I les tempestes d'ahir la tarda vespre van afectar sobretot la Cerdanya, 8 litres a Das, 8 litres a la Molina, també algun ruixat al nord de l'Empordà, 4 litres al Pertús, al límit ja amb el Rosselló. Però bé, avui preveiem doncs, alguna gotellada al matí cap al nord de Girona, nord de l'Empordà, dia variable, mig ennuvolat, encara tindrem estones de sol a migdia, i a la tarda i al vespre alguna tempesta, algun ruixat. Comarques interiors, difícilment la d'Empordà, algun xàfec podria arribar cap al Gironès, Baix Empordà, les Gavarres, però sobretot doncs, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Guilleries, o prop del Montseny. Aquestes tempestes menudes no han de ser tan fortes com les d'ahir, que van deixar tanta pedra cap a Lleida o l'interior de l'Ebre. Aquí seran ruixats de 5 a 10 litres per metre quadrat aproximadament. I bé, dimecres dia de sol, temperatura una mica més fresca, algun ruixat a tarda al Ripollès. Dijous tindríem algun xàfec més al centre i nord de les comarques de Girona, tot i que després sembla que a partir de divendres i el cap de setmana no tindríem precipitació.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Generalitat desbloqueja la reforma de l'estació d'autobusos de Ripoll. Ho ha confirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, preguntada per Junts. El govern català confia en poder licitar les obres al llarg dels propers mesos. Escoltem precisament a Jordi Monell, que és diputat de Junts.
Jo crec que això hem de deixar passar l'estiu i hauríem de ser optimistes i pensar que a la tardor veuríem aquí doncs, que s'inicien doncs, les obres de reforma d'aquesta estació d'autobusos, la millora, com dèiem, després de molts anys de funcionament i com veiem doncs, amb alguns instal·lacions que de mica en mica s'han anat deteriorant i per tant que els hi cal doncs, aquesta remodelació.
A les Planes d'Hostoles l'alcalde es mostra optimista sobre l'inici de les obres de la cuina de l'escola. Fa anys que l'Ajuntament va al darrere del Departament d'Educació per trobar una solució definitiva a aquesta qüestió.
El que vam tenir l'altre dia amb el director dels serveis territorials en som bastant optimistes. Creiem que podem veure l'obra començada el 2026-2027 i per tant això ens fa ser optimistes i nosaltres seguirem treballant i lluitant perquè sigui, això sigui una realitat i no hàgim de perill, no hàgim de tenir aquests perills que tenim. No?
Atenció, perquè els propietaris d'edificis de Ribes de Freser tenen la possibilitat d'aconseguir ajut si els immobles estan afectats per l'amiant. Només hauran d'omplir un qüestionari a partir d'ara. L'Ajuntament està immers en el cens que han de tenir per detectar aquesta problemàtica. L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
El municipal, el cens d'amiant municipal està acabat ja, per dir-ho d'una manera, mal, i sí que ara demanarem informació als veïns per tal de tenir un cens d'habitatges que tinguin amiant al municipi. Clar, les teulades és molt fàcil de veure, però canonades, dipòsits, etc. és més difícil.
Les fonts ornamentals d'Olot tornen a rajar després de 2 anys de sequera.
L'Ajuntament ha pres la decisió un cop publicada la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua declarant la sortida de l'estat de prealerta per sequera. Concretament aquest dilluns s'ha reobert la de la plaça Clarà i progressivament s'obriran la resta.
El que ens permet també és recuperar, en aquest cas, les fonts ornamentals, unes fonts que havíem hagut d'aturar per culpa de la sequera i que estem contents. Una, perquè que les puguem obrir és bona senyal, és que hem recuperat les pluges, és que estem recuperant l'aigua que no teníem aquests anys, però també és veritat que molts d'aquests espais, sense el funcionament d'aquestes fonts, també perdien aquesta singularitat i aquest record que teníem els olotins i olotines.
Són paraules de l'Aniol Sellabona, que és regidor de Serveis Urbans d'Olot. Ens quedem a Olot perquè el doctor Lluís Ramió i Torrentà es converteix en el nou gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Agafa el relleu de Josep Maria Pedrosa, que deixa el càrrec per jubilació. Ramió i Torrentà va arribar al centre hospitalari garrotxí l'any 2023 com a director mèdic després del seu pas pel Trueta.
Amb moltes ganes, amb reptes per endavant, amb idees i propostes perquè el nostre hospital i les nostres àrees bàsiques, juntament no, amb tots els elements i tots els dispositius de salut que hi ha aquí a la Garrotxa, pues segueixin sent de referència i millorem aspectes que són importants a millorar i que afecten la salut de les nostres persones.
Els guardons Emma, organitzats pel grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses, homenatgen a Càritas i a l'activista social i cultural Josep Bosch.
Enguany els reconeixements han estat apadrinats per la productora i directora de cinema Isona Passola.
I qui ha estat encarregat de fer la glossa del senyor Bosch ha estat precisament el seu nebot, l'Àlex.
És un reconeixement que crec que és molt just i que ningú que el conegui una mica i que conegui tot el que ha fet per Sant Joan es pot plantejar o pot tenir el menys mínim dubte de que és un dels premis més merescuts.
El Festival de Música de Besalú omple Sant Pere i es consolida com a cita cultural clau a la comarca.
L'actuació de la pianista internacional Su Ying Wang ha reafirmat l'èxit d'una proposta que combina patrimoni i música de qualitat. Dissabte vinent tancarà el festival l'artista revelació Diogo Teixeira López.
Escoltem a Germán Mas, és el regidor de Turisme de Besalú.
És una activitat on la gent se la té a l'agenda, la té agendada i sap que en aquest dia pues, des del festival porten gent puntera tant a música clàssica com a la seva especialitat.
El Festival Microclima de Camprodon, el de primavera, ja s'ha inaugurat de la mà del cantautor i poeta de Roda de Ter, Guillem Remisa.
La Font del Ferro de Camprodon ha estat l'espai triat per acollir aquesta proposta íntima en espais emblemàtics de la zona.
Una proposta que continuarà aquest proper cap de setmana amb l'actuació d'en Joan Masdeu. En Pau Planes és membre de l'organització.
Jo crec que en aquest entorn la seva proposta lluirà moltíssim. Ens agrada molt, no?, amb el microclima, apostar per aquestes propostes cuidades de cançó d'autor, però molt treballades, amb unes lletres també molt, amb molt de significat. Són propostes que ens agrada molt en el microclima, llavors, evidentment, en Guillem Remiser encaixava a la perfecció.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya vol seguir potenciant les festes dels diversos nuclis i ja treballen per recuperar la de la Vall de Castellà de la Muntanya.
Aquest cap de setmana han celebrat la Festa Major de la Vall de Bianya amb la tradicional sembrada de confits, festes imprescindibles per a municipis amb pocs habitants com aquests que serveixen perquè molta gent es retrobi.
L'alcalde és Santi Reixac.
A la Vall de Bianya hi havia molt de pagesos, doncs, que cultivaven els camps, doncs el seu patró era Sant Isidre, no? I com que Sant Isidre era un sembrador, doncs, de gra en el seu moment, doncs aquí el que fem és sembrar caramels.
Esports, més d'una trentena de riders participen a l'Olot Attack. Aquest campionat d'esquate ha comptat amb la participació de gent de Barcelona, Madrid i Andorra, entre d'altres.
A més, des de l'organització demanen una millora o ampliació de les instal·lacions per tal de poder practicar més bé i amb més espai.
El president de l'entitat és Toni Orozco.
El torneig d'aquí a Olot intentem que mantingui l'essència de l'esquateboard, l'essencial, no? I és un skate amb classificacions, amb semifinals i finals, basada en... amb el seu nom, com diu Olot Attack, que és amb classificacions de 3 riders a la vegada.
I Gerard Minoves i Mia Aguilar guanyen la cursa llarga de la Isaac Attack Bike celebrada aquest cap de setmana a la Vall de Camprodon. David Endurell i Maricel·li Ruiz s'emporten la victòria a la curta i Albert Feixeda en la categoria de bicicletes elèctriques. D'altra banda, Arnau Aranda i Meritxell Solà guanyen la 51a edició de la Pujada a la Salut.
Amb la participació de més de 70 corredors, la prova ha tingut un gran èxit. Tot i això, des de l'organització, destacant la dificultat que tenen cada vegada més per mantenir aquest tipus de marxa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són gairebé les 8:10. 5 minuts més. La Generalitat desbloqueja la reforma de l'estació d'autobusos de Ripoll. Ho ha confirmat la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, responent a una pregunta de Junts. El govern català confia en poder licitar les obres en els propers mesos. Guido Sengerote.
El govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que el projecte de millora i remodelació de l'estació d'autobusos de Ripoll es troba en la fase final de revisió i es preveu la seva licitació durant els propers mesos. A pregunta de Junts per Catalunya des del Departament de Territori també s'explica que l'any passat es va condicionar el sistema elèctric i es va renovar la il·luminació de l'estació. Tot i això, des de Junts es reivindica l'obra i s'espera que comenci com més aviat millor. En parla Jordi Monell, diputat de Junts al Parlament de Catalunya.
Crec que això hem de deixar passar l'estiu i hauríem de ser optimistes i pensar que a la tardor veuríem aquí doncs, que s'inicien doncs, les obres de reforma d'aquesta estació d'autobusos, la millora, com dèiem, després de molts anys de funcionament i com veiem doncs, amb algunes instal·lacions que de mica en mica s'han anat deteriorant i per tant que els hi cal doncs, aquesta remodelació.
La millora de l'equipament també es reivindica per tenir unes instal·lacions adequades a l'estació de bus, amb la idea de garantir un bon servei en aquest transport públic, ja que la situació del tren encara no és bona a la comarca.
Seria hora de començar a pensar en les següents fases, el Pla de Rodalies 2030-2040, en el qual nosaltres demanem i reivindiquem que això no pot acabar-se a Vic, el desdoblament ha d'arribar fins a Ripoll un dia o altre, i aquesta estació d'autobusos, de fet, ofereix la intermodalitat, és a dir, tenim una comarca doncs, de muntanya amb molts municipis estesos i per tant és imprescindible tenir al costat de l'estació de ferrocarril una estació d'autobusos per generar aquesta intermodalitat i evidentment que les dues coses funcionessin bé.
Des de Junts també es reivindica la necessitat de fer arribar el transport públic a demanda clic.cat a les Llosses i a Molló i l'habilitació d'una marquesina i una parada pel bus a aquest últim municipi.
A les Planes d'Hostoles l'alcalde es mostra optimista sobre l'inici de les obres de la cuina de l'escola.
Fa anys que l'Ajuntament va al darrere del Departament d'Educació per trobar una solució definitiva a aquesta qüestió. La cuina està ubicada al mig de l'edifici i això genera problemes i riscos a les aules i als alumnes. Marc Puig espera que a partir del 2026 s'hi posi fil a l'agulla.
Gerard Puigdemont.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, és optimista que el Departament d'Educació posi fil a l'agulla a les obres de millora de la cuina de l'escola Sant Cristòfol, després de la darrera reunió mantinguda amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, Miquel Mercè.
La reunió que vam tenir l'altre dia amb el director dels Serveis Territorials en som bastant optimistes, creiem que podem veure l'obra començada el 2026-2027 i per tant això ens fa ser optimistes i nosaltres seguirem treballant i lluitant perquè sigui, això sigui una realitat i no hàgim de perir, no hàgim de tenir aquests perills que tenim. No?
El Batlle de les Planes diu que calen millores urgents, donat que l'escola té un segle de vida i fa 50 o 60 anys que no s'hi fa res en aquest àmbit. Diu que són unes millores clau per evitar riscos, fuites de gas, per exemple.
Un repte que tenim en aquesta legislatura, el primer era sanejar l'Ajuntament i el segon és veure que es comencen les obres de reforma i millora de la cuina menjador de l'escola. És una cuina que en aquests moments no compleix cap tipus de normativa. És una cuina que està just al mig de l'escola sense cap sortida de fums, amb els perills que això genera, no? I estàs tu amb una classe del costat i sents que és cuina i, per tant, aquí s'ha de solucionar aquesta problemàtica.
L'Ajuntament de les Planes ja tenia el compromís amb la Generalitat d'assumir a parts iguals unes millores que superarien en principi el 500.000 d'euros.
I atenció perquè a Ribes de Freser els propietaris d'edificis tenen la possibilitat d'aconseguir ajuts si els immobles estan afectats per l'amiant. Només hauran d'omplir el qüestionari a partir d'ara que facilitarà l'Ajuntament. De fet, el consistori està immers en el cens que han de tenir per detectar aquesta problemàtica. Paula Sayago.
Ribes de Freser ja compta amb l'estudi que quantifica les cobertes en presència d'amiant que hi ha als equipaments municipals. Els ajuntaments estan obligats a elaborar el seu propi cens per tal de complir amb la legislació de la Unió Europea que marca la retirada abans de l'any 2032. Amb els resultats finals es podrà avaluar, dissenyar, executar i prioritzar les actuacions a realitzar per retirar aquest material. El següent pas és conèixer quantes propietats privades tenen amiant. A través d'un qüestionari, el consistori podrà tenir sobre la taula les xifres de privats. Una mesura que, a més de complir amb la llei, vol servir d'ajuda perquè els ribetans puguin beneficiar-se de línies de subvencions que surten per retirar aquest material. Escoltem a l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume.
El municipal, el cens d'amiant municipal està acabat ja, per dir-ho d'una manera, mal, i sí que ara demanarem informacions als veïns per tal de tenir un cens d'habitatges que tinguin amiant al municipi. Clar, les taulades és molt fàcil de veure, però canonades, dipòsits, etc., és més difícil. I per tant, properament sortirà via el Ribes Informa, val? Un qüestionari en el qual doncs, els veïns podran retornar a l'Ajuntament per tal de tenir aquest cens.
Les fonts ornamentals d'Olot tornen a rajar després de 2 anys de sequera.
L'Ajuntament ha pres la decisió en cop publicada la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua declarant la sortida de l'estat de prealerta per sequera. Concretament aquest dilluns s'ha reobert la de la plaça Clarà i progressivament s'obriran la resta.
Roger Isern.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua on s'actualitzen els estats de sequera hidrològica. En aquest sentit, l'ACA ha determinat la sortida de l'estat de prealerta per sequera retornant a la normalitat hidrològica a l'àmbit de la serrada transversal del qual en forma part Olot. D'aquesta manera s'ha aplicat un pla de retorn progressiu a la normalitat després de 2 anys de restriccions, especialment en les fonts ornamentals. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Daniel Sallabona.
El que ens permet també és recuperar, en aquest cas, les fonts ornamentals, unes fonts que havíem hagut d'aturar per culpa de la sequera i que estem contents. Una, perquè que les puguem obrir és bona senyal, és que hem recuperat les pluges, és que estem recuperant l'aigua que no teníem aquests anys, però també és veritat que molts d'aquests espais, sense el funcionament d'aquestes fonts, també perdien aquesta singularitat i aquest record que teníem els olotins i olotines.
Al mateix temps s'han estat portant a terme actuacions diàries. S'ha treballat en la construcció de nous pous o reparacions per disminuir possibles pèrdues. Paral·lelament, des de fa poc més d'un any, el consistori va aprovar una nova ordenança municipal que regula les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable, els usos de l'aigua en situacions de sequera, així com també preveu sancions per al que malgastin aigua durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Un reglament normatiu necessari que es deriva del pla de sequera que la ciutat va tirar endavant per fer front a l'episodi de manca de precipitacions i altes temperatures.
La següent serà la de la plaça Malagrida, passeig de Barcelona, saltarem cap al Firal, Camp d'en Mas, plaça del Conill, plaça de l'Àngel, i mica en mica, un cop tinguem aquestes desinfeccions realitzades, començar a obrir les fonts de manera progressiva. Per tant, jo crec que durant les pròximes setmanes, d'aquí fins a principis de juny, hauríem de recuperar doncs el funcionament normal de totes aquestes fonts.
Després que la Generalitat decretés l'estat de normalitat, l'Ajuntament d'Olot ha començat a aplicar un pla de retorn progressiu a la normalitat que inclou actuacions com la reobertura progressiva d'aquestes fonts ornamentals. Concretament, aquest dilluns s'ha reobert la primera, la de la plaça Clara.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Canvis a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
El neuròleg Lluís Ramí i Torrentà és des d'aquest dilluns el nou gerent, director de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Ramí i Torrentà ocupa, des del 2023, la plaça de director mèdic de l'hospital i passarà ara a ser el màxim responsable de la Fundació arran de la jubilació de l'actual gerent, Josep Maria Pedrosa. Tot i que el relleu s'ha fet efectiu aquest dilluns, Ramí i Pedrosa treballaran encara una setmana junts per fer el traspàs de forma efectiva. Lluís Ramí i Torrentà és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en neurologia i doctor per la Universitat de Girona. Ramió i Torrentà ha estat vinculat principalment a l'Hospital Josep Trueta de Girona. De fet, al centre de referència de les comarques gironines hi va fer la residència i després va passar a formar part del servei de neurologia.
Amb moltes ganes, amb reptes per endavant, amb idees i propostes perquè el nostre hospital i les nostres àrees bàsiques, juntament no, amb tots els elements i tots els dispositius de salut que hi ha aquí a la Garrotxa, pues segueixin sent de referència i millorem aspectes que són importants a millorar i que afecten la salut de les nostres persones.
Entre d'altres, des del 2016 fins al 2023 va ser el cap de servei de neurologia en el marc de l'Aliança Estratègica de l'ICS amb Girona. A banda de l'assistència, Ramió també està vinculat en l'àmbit de la docència i la recerca. En concret, a la Universitat de Girona ha estat professor al Departament de Ciències Mèdiques i també coordinador d'estudi del grau en Medicina. A l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona ha desenvolupat les funcions de director del grup de recerca en neurodegeneració inflamació i neuroinflamació, en el qual ha participat en diversos projectes i estudis, tant nacionals com també internacionals, en el paper d'investigador principal. També compta amb diverses publicacions relacionades amb la neurologia i l'esclerosi múltiple i forma part de diferents societats científiques.
Cap de setmana motiu a Sant Joan de les Abadesses amb els guardons Emma Joan Manel Robles.
Enguany, un dels reconeguts ha estat l'activista Josep Bosch, destacat per l'organització de la rebuda de la Flama del Canigó i dels Focs de Sant Joan, impulsor de la Via Romana del Capçacosta, de l'antiga festa del carrer Pere Rovira i de l'antiga i l'actual Font de la Moreneta, i participant activament de tantes i tantes activitats i entitats de la vila, esdevenint un dels grans activistes socials i culturals del poble. El seu nebot, Àlex Bosch, li ha dedicat un emotiu discurs amb el lliurament del guardó.
És un reconeixement que crec que és molt just i que ningú que el conegui una mica i que conegui tot el que ha fet per Sant Joan es pot plantejar o pot tenir el menys mínim dubte de que és un dels premis més merescuts que es pot donar aquí a Sant Joan, no?
L'altre guardó, Emma, va ser per Càritas de Sant Joan de les Abadesses. La seva presidenta, Maria Teresa Vergés, va agrair en el seu discurs la feina feta per les juntes i els promotors precedents, sempre amb el segell d'una feina discreta i eficient.
No només per la Junta actual, sinó per molta gent que ens ha precedit des de l'any 2002, i abans, doncs molt abans, doncs el mossèn no tenia un equip format com a Càritas, mossèn Martí, però realment doncs ell també feia una feina discreta com la que seguim fent nosaltres.
L'acte va ser apadrinat en aquesta edició per la productora Isona Passola, qui va aprofitar el seu discurs per defensar la cultura catalana com un ascensor social i una eina d'integració per acollir els nous catalans.
I això només es fa amb una societat civil com la que té aquest país, que té 208 ateneus federats, que té 2 milions de persones associades amb entitats socials.
Sergi Albric és el portaveu del grup municipal d'Esquerra Sant Joan de les Abadesses.
Un dels objectius del grup municipal d'Esquerra Republicana era que els santjoanins es fessin seus aquests guardons i que, per tant, doncs, que tots ens omplim de joia doncs, per poder reconèixer doncs, això, les trajectòries i la vida d'aquella gent que treballa pel nostre municipi.
Els guardons Emma de Barcelona ja es troben a prop de la seva desena edició. Des del grup municipal d'Esquerra asseguren que hi ha encara molts santjoanins que fan poble per reconèixer i, per tant, auguren que encara queda molta vida a aquests reconeixements.
I posem una mica de música perquè el Festival de Música de Besalú omple Sant Pere i es consolida com a cita cultural clau a la comarca.
L'actuació de la pianista internacional Sui Wang ha reafirmat l'èxit d'una proposta que combina patrimoni i música de qualitat. Dissabte vinent tancarà el festival l'artista revelació Diogo Teixeira López.
Aquest cap de setmana el Festival de Música de Besalú va celebrar el seu penúltim concert amb una gran assistència del públic. La iniciativa ha tornat a omplir espais emblemàtics com el Monestir de Sant Pere amb una proposta artística de primer nivell. Germà Mas, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, explica que el festival ja s'ha consolidat com una cita destacada dins del calendari cultural d'arreu de la comarca.
És una activitat on la gent se la té l'agenda, la té agendada i sap que en aquest dia doncs, des del festival porten gent puntera tant a música clàssica com a la seva especialitat. I, doncs, és una d'aquestes activitats que tothom se les marca any rere any per poder venir a visitar. Visiten Besalú, dinen, estan aquí un temps, però veuen en aquest espai que és Sant Pere, veuen aquestes activitats que ens proposen des del Festival de Música.
El tercer concert d'aquesta edició ha anat a càrrec de la pianista xinesa Chuyi Wang, reconeguda internacionalment per la seva extraordinària musicalitat, gran virtuosisme i sensibilitat interpretativa. Ha actuat a sales de concerts i teatres d'arreu del món, com Pequín, Xangai, Berlín, Itàlia o Suïssa.
Per mi és un gran plaer venir a Besalú, a la bonica Espanya. És actualment la meva tercera vegada a Espanya. He estat en competicions, però aquest és el meu primer concert aquí. És molt diferent al que he fet fins ara. És una gran alegria tocar a l'església perquè per mi aquests espais tenen una acústica molt bona, com a Mecos, i fa que la cançó soni molt bonica amb aquest efecte.
Amb la mirada ja posada en la colenda del festival, aquest dissabte arribarà l'última actuació d'aquesta edició. Anirà a càrrec de l'artista de revelació Diogo Teixeira López, al costat del pianista Bernardo Santos. El concert, titulat Somni d'amor, promet un viatge sonor a través de les obres de Brahms, John Williams i Ennio Morricone.
És una revelació en el món de la música i des d'on Carles com a apadrinat el té com dintre del seu segment i ens ve a deleitar, que serà una activitat extremadament meravellosa i un moment per aprofitar per venir a veure Besalú, veure Sant Pere i gaudir d'aquest espai.
El Festival de Música de Besalú es consolida així com un esdeveniment de referència que uneix patrimoni, cultura i talent musical en un escenari incomparable.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
5 minuts i 9:15, més d'una trentena de riders participen a l'Olot Atac.
Aquest campionat de skate ha comptat amb la participació de gent de Barcelona, Madrid i Andorra, entre d'altres. A més, des de l'organització demanen una millora o ampliació de les instal·lacions per tal de poder practicar més bé i amb més espai.
Natàlia Moreno.
Després de 2 anys d'aturada, l'Olot Atac ha tornat aquest cap de setmana amb la seva 7a edició. Aquest campionat de skate és un esdeveniment anual que organitza el Club Skate Olot i que ha comptat amb la participació d'uns 35 riders que han vingut de diferents punts d'Espanya. El torneig ha durat tot el dia. Durant el matí s'ha realitzat la competició entre el sub-16 i a la tarda la categoria absoluta. A més, també hi ha hagut l'entrega de premis i finalment hi ha hagut concerts per amenitzar la jornada. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
El torneig d'aquí Olot intentem que mantingui l'essència de l'skateboard, l'essencial, no? I és un skate de, amb classificacions, semifinals i finals, basada amb el seu nom, com diu, Olot Attack, que és amb classificacions de 3 riders a la vegada.
I és que l'skate cada vegada té més demanda a la ciutat, ja que durant les tardes hi ha una gran quantitat de persones practicant, ja sigui amb l'skate, però també amb el patinet o la bicicleta, entre d'altres. Des del Club Skate Olot expliquen que des de l'Ajuntament d'Olot sempre els hi han donat les màximes facilitats, però que caldria fer alguna millor o ampliar-lo per poder tenir espai per tothom.
Unes instal·lacions molt xules, força grans, que a la gent li agrada molt venir a patinar, ve molta gent de fora d'arreu de Catalunya a patinar. El que sí que ens trobem aquí a la ciutat d'Olot, que cada cop està creixent més això, i a part d'skates, scooters, bicis i pares que venen a passar a la família amb la família al cap de setmanes aquí a l'skatepark, s'emplena a arribar al punt de no poder patinar.
Explicant que una ampliació és complicada de dur a terme, però que de cares a l'any que ve, la idea és poder posar el Parc d'Olot dins del circuit de la Federació Catalana i convertir-lo en un dels pioners de Catalunya.
El diumenge 25 de maig suma't a una bona causa i participa a la caminada solidària no competitiva Entre Volcans, organitzada per la penya barcelonista d'Olot i Comarca. L'objectiu és el de recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil i els beneficis es destinaran a la Fundació Albert Bosch. Inscripcions obertes als dos circuits, un de curt i un de llarg, a través de la web chronotime.net. Caminada solidària Entre Volcans pel càncer infantil, organitzada per la penya barcelonista d'Olot i Comarca. Participa-hi!
Ei, ei, que a casa jo ja ajudo.
Ajudo, diu. Com si haguessis vingut a visita.
Dona, ja saps que quan cal alguna cosa només ho has de dir.
Que mono. Encara creus que ajudar és el mateix que fer.
Però si jo sóc qui fa la compra.
Sí, quan jo t'ho recordo. I et passo la llista.
I això no compta?
Everybody say!
Fes el test a oloteducació.cat i descobreix si a casa aneu a mitges. Pots guanyar entrades per espectacles culturals i esdeveniments esportius a Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tanridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vine al campus de l'Olot. Encara no tens plans per aquest estiu? Vine a gaudir i aprendre al campus de la Fundació de la Unió Esportiva Olot. Del 25 de juny al 25 de juliol als Camps del Morrot. Per a nenes i nens nascuts entre 2011 i 2019. Amb activitats tècniques, tàctiques, específic de porters, piscina, servei d'acollida i molt més. Consulta les tarifes, omple el formulari i apunta't directament a ueolot.com.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia i bona hora, són 8:45. Avui és notícia que la Generalitat desbloqueja la reforma de l'estació d'autobusos de Ripoll. Ho ha confirmat la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, responent a una pregunta de Junts. El govern català confia en poder licitar les obres en els propers mesos. El diputat de Junts, Jordi Monell, diu que és una bona notícia per la capital.
Crec que això hem de deixar passar l'estiu i hauríem de ser optimistes i pensar que a la tardor veuríem aquí doncs, que s'inicien doncs, les obres de reforma d'aquesta estació d'autobusos, la millora, com dèiem, després de molts anys de funcionament i com veiem doncs, amb algunes instal·lacions que de mica en mica s'han anat deteriorant i per tant que els hi cal doncs, aquesta remodelació.
A les Planes d'Hostoles, l'alcalde es mostra optimista sobre l'inici de les obres a la cuina de l'escola.
Fa anys que l'Ajuntament va al darrere del Departament d'Educació per trobar una solució definitiva a aquesta qüestió. La cuina està ubicada al mig de l'edifici i això genera problemes i riscos a les aules i als alumnes.
El que vam tenir l'altre dia amb el director dels serveis territorials en som bastant optimistes. Creiem que podem veure l'obra començada el 2026-2027 i per tant això ens fa ser optimistes i nosaltres seguirem treballant i lluitant perquè sigui, això sigui una realitat i no hàgim de parir, no hàgim de tenir aquests perills que tenim. No?
A Ribes de Freser, els propietaris d'edificis tenen la possibilitat d'aconseguir ajuda si els immobles estan afectats per l'amiant. Només hauran d'omplir un qüestionari a partir d'ara. L'Ajuntament està immers en el cens que han de tenir per detectar aquesta problemàtica. L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
El cens d'amiant municipal està acabat ja, per dir-ho d'una manera, mal, i sí que ara demanarem informacions als veïns per tal de tenir un cens d'habitatges que tinguin amiant al municipi.
Clar. A Olot, les fonts ornamentals tornen a rajar després de 2 anys de sequera.
L'Ajuntament ha pres la decisió d'un cop publicada la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua declarant la sortida de l'estat de prealerta per sequera. Concretament, aquest dilluns s'ha reobert la de la plaça Clarà i progressivament s'obrirà la resta.
Se'n felicita el regidor de Serveis Urbans d'Olot, és l'Aniol Sellabona.
El que ens permet també és recuperar, en aquest cas, les fonts ornamentals, unes fonts que havíem hagut d'aturar per culpa de la sequera i que estem contents. Una, perquè que les puguem obrir és bona senyal, és que hem recuperat les pluges, és que estem recuperant l'aigua que no teníem aquests anys, però també és veritat que molts d'aquests espais, sense el funcionament d'aquestes fonts, també perdien aquesta singularitat i aquest record que teníem molts olotins i olotines.
I relleu a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Amb moltes ganes, amb reptes per endavant, amb idees i propostes perquè el nostre hospital i les nostres àrees bàsiques, juntament no, amb tots els elements i tots els dispositius de salut que hi ha aquí a la Garrotxa, pues segueixin sent de referència i millorem aspectes que són importants a millorar i que afecten a la salut de les nostres persones.
Són paraules del doctor Lluís Enramió i Torrentà, que es converteix en el nou gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Agafa el relleu de Josep Maria Pedrosa, que deixa el càrrec per jubilació. Enramió i Torrentà va arribar al centre hospitalari Garrotxí l'any 2023 com a director mèdic, després del seu pas pel Trueta.
Els guardons Emma, organitzats pel grup d'Esquerra Sant Joan de les Abadesses, homenatgen a Càritas i a l'activista social i cultural Josep Bosch.
Enguany els reconeixements han estat apadrinats per la productora i directora de cinema Isona Passola.
La glossa a Josep Bosch l'ha fet justament el seu nebot, el periodista Àlex Bosch.
És un reconeixement que crec que és molt just i que ningú que el conegui una mica i que conegui tot el que ha fet per Sant Joan es pot plantejar o pot tenir el menys mínim dubte que és un dels premis més merescuts.
I a Besalú, el Festival de Música omple Sant Pere i es consolida com a cita cultural clau a la comarca.
L'actuació de la pianista internacional Sui Wang ha reafirmat l'èxit d'una proposta que combina patrimoni i música de qualitat. Dissabte vinent, tancarà el Festival Artista Revelació Diogo Teixeira López.
És una activitat on la gent se la té a l'agenda, la té agendada, i sap que en aquest dia, doncs, des del festival porten gent puntera tant a la música clàssica com en la seva especialitat. I doncs, és una d'aquestes activitats que tothom se les marca any rere any per poder venir a visitar. Visiten Besalú, dinen, estan aquí un temps, però veuen en aquest espai, que és Sant Pere, veuen aquestes activitats que ens proposen des del Festival de Música.
I un altre festival és el Microclima de Camprodon, el Festival Microclima, però de primavera, que ja s'ha inaugurat de la mà del cantautor i poeta de Roda de Ter, Guillem Remisam.
La Font del Ferro de Camprodon ha estat l'espai triat per acollir aquesta proposta íntima en espais emblemàtics de la zona,
que continuarà aquest proper cap de setmana amb l'actuació d'en Joan Masdeu. Escoltem un dels membres de l'organització, és en Pau Planes.
Jo crec que en aquest entorn la seva proposta lluirà moltíssim. Ens agrada molt, no?, amb el Microclima, apostar per aquestes propostes cuidades de cançó d'autor, però molt treballades, amb unes lletres també amb molt de significat. Són propostes que ens agrada molt en el Microclima, llavors, evidentment, en Guillem Remiser encaixava a la perfecció.
I a la Vall de Bianya, l'Ajuntament vol seguir potenciant les festes dels diversos nuclis i ja treballen per recuperar la de la Vall de Castellar de la Muntanya.
Aquest cap de setmana han celebrat la Festa Major de la Vall de Bianya amb la tradicional sembrada de confits, festes imprescindibles per a municipis amb pocs habitants com aquests, que serveixen perquè molta gent es retrobi.
Així ho diu l'alcalde Santi Reixac.
A la Vall de Bianya hi havia molt de pagesos, doncs, que cultivaven els camps, doncs el seu patró era Sant Isidre, no? I com que Sant Isidre era un sembrador, doncs, de gra en el seu moment, doncs aquí el que fem és sembrar caramels.
I encara més festivals, el Meandre de Sant Jaume de Llierca se centrarà en la recerca de la pau.
De divendres a diumenge han organitzat diverses propostes per construir alternatives per aconseguir aquesta fita. La música també hi serà protagonista amb una trobada de corals i a l'actuació de DJs. Com ja és habitual, hi haurà el mercat d'artesans amb productes locals.
Escoltem la Marta Sala, és una de les membres de l'organització.
Temàtiques emergeixen de què es parla, de les preocupacions i les inquietuds que hi ha entre les persones que formen el col·lectiu. Llavors hi ha moltes persones que estan implicades en projectes que tenen a veure amb la pau i que han portat, no?, des de diferents perspectives, perquè ja podem trobar des de ninjitsu. Hi ha moltes propostes que d'alguna manera aporten mirades o com podem construir alternatives que tinguin a veure amb la pau.
Anem als esports. Més d'una trentena de riders participen a l'Olot Atac.
Aquest campionat d'esquate ha comptat amb la participació de gent de Barcelona, Madrid i Andorra, entre d'altres. A més, des de l'organització demanen una millora o ampliació de les instal·lacions per tal de poder practicar més bé i amb més espai.
Escoltem a Toni Orozco.
El torneig d'aquí a Olot intentem que mantingui l'essència de l'esquateboard, l'essencial, no? I és un skate amb classificacions, semifinals i finals, basada en... amb el seu nom, com diu Olot Atac, que és amb classificacions de 3 riders a la vegada.
Gerard Minoves i Mia Aguilar guanyen la cursa llarga de la Isard Attack Bike celebrada aquest cap de setmana a la Vall de Camprodon. David Endurell i Maricel Ruiz s'emporten la victòria en la curta i Albert Feixeda en la categoria de bicicletes elèctriques. En temps esports hi anirem. I Arnau Aranda i Meritxell Solà guanyen la 51a edició de la Pujada a la Salut.
Amb la participació de més de 70 corredors, la prova ha tingut un gran èxit. Tot i això, des de l'organització destaquen la dificultat que tenen cada vegada més per mantenir aquest tipus de marxa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món. El govern compromet 1.000 milions a millorar les condicions als barris més vulnerables.
Ell anuncia un pla per donar continuïtat a la Llei de Barris, un dels projectes estrella del primer tripartit, i els ajuntaments ja poden presentar els seus projectes.
Qui porta la veu cantant aquí, els ajuntaments? Els ajuntaments. Per això és tan important avui que hi hagi tingut protagonisme al món municipal i que hi hagi en l'auditori tants alcaldes i alcaldes. Per què porten la veu cantant els ajuntaments? Perquè són els que millor coneixen la realitat. Primer, són els que millor coneixen on s'ha d'actuar, on és prioritari actuar, i segons, són els que millor coneixen què s'ha de fer i com s'ha de fer.
Què fa el govern de Catalunya? Posar-hi recursos i acompanyar.
Junqueras reclama que el Congrés porti l'operació Catalunya a la Fiscalia.
Estic convençut que els màxims responsables del govern espanyol d'aquell moment, els màxims responsables del PP, van ultrapassar totes les mides, van violentar sistemàticament els principis generals del dret i les bones pràctiques de qualsevol democràcia, i que ho van fer amb entusiasme, que ho van fer amb un malentès entusiasme patriòtic.
I encara més reaccions. Xavier Trias exigeix disculpes a qui va difondre informacions falses sobre ell.
En el meu cas, el que pretenc és que algun grup es disculpi perquè entengui que el que ha fet travessa absolutament totes les línies que hi ha.
Mentrestant, el Constitucional no ajorna el debat sobre l'amnistia, com volien els conservadors.
El Tribunal desestima la petició de 3 magistrats i resoldrà sobre la llei d'amnistia abans de l'estiu.
El Ministeri de Consum ordena a Airbnb bloquejar 66.000 anuncis il·legals de pisos turístics.
El TSJM dona suport a les actuacions del Ministeri i insta la plataforma eliminant del web una primera tanda de 5.800 anuncis, alguns dels quals a Catalunya.
A la pàgina internacional, Donald Trump anuncia negociacions immediates entre Rússia i Ucraïna, però no obté cap mena de compromís per part de Putin.
El president nord-americà telefonat tant a Zelensky com a Putin, amb qui ha conversat durant 2 hores.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Tenim el cel cada cop més tapat. Les pluges avui, Dani Ramírez, tornaran a ser protagonistes.
Aquest dimarts el que més notarem és una baixada de temperatures. Temperatura doncs, que refresca una mica després de la calor del cap de setmana i d'ahir dilluns. Poden baixar 3, 4, 5 graus, ho notarem, tant de dia com de nit. Per exemple, ahir vam arribar a 28 graus a Mieres, 29 a Cabanes, també 29 a Breda, o 26 a Olot, 25 a Vic. Avui quedaran, doncs, una mica més avall. I les tempestes d'ahir la tarda vespre van afectar sobretot la Cerdanya, 8 litres a Das, 8 litres a la Molina, també algun ruixat al nord de l'Empordà, 4 litres al Pertús, al límit ja amb el Rosselló. Però bé, avui preveiem doncs, alguna gotellada al matí cap al nord de Girona, nord de l'Empordà, dia variable, mig ennuvolat, encara tindrem estones de sol al migdia, i a la tarda i al vespre alguna tempesta, algun ruixat. Comarques interiors, difícilment l'Alt Empordà, algun xàfec podria arribar cap al Gironès, Baix Empordà, les Gavarres, però sobretot doncs, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Guilleries, o prop del Montseny. Aquestes tempestes menudes no han de ser tan fortes com les d'ahir, que van deixar tanta pedra cap a Lleida o l'interior de l'Ebre. Aquí seran ruixats de 5 a 10 litres per metre quadrat aproximadament. I bé, dimecres dia de sol, temperatura una mica més fresca, algun ruixat a tarda al Ripollès. Dijous tindríem algun xàfec més al centre i nord de les comarques de Girona, tot i que després sembla que a partir de divendres i el cap de setmana no tindríem precipitacions.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Natura, gastronomia, música, art i cultura. Arriba a la 5ª edició del Ball Viva. Gaudeix de l'actuació més internacional que el Ball Viva ha tingut, amb el pianista Tony Ann, dels grans èxits de Sopa de Cabra, de l'energia de Good Save the Queen, dels clàssics de Luz Casal, de l'humor de Bruno Oro i, per a tota la família, la millor diversió amb el pot petit i activitats infantils. acompanyat de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i food quilòmetre zero, amb els productors de la comarca. Del 9 al 13 de juliol, compra ja les teves entrades, a benefici de la Vall d'Hebron, per la investigació contra el càncer.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Ja toca Cornamusam. Del 28 de maig a l'1 de juny de 2025 torna el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot amb artistes com Manran, Companyia Elèctrica d'Arma, Fetus, Cristian Di Fiore i molts més. T'hi esperem. Consulta tota la programació a cornamusam.cat.
Ja tenim aquí la Revetlla de Sant Joan. Prepara't. A Manli seleccionem el millor en pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de Revetlla i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat. Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93-889-0484. Vic, Sant Joan, ja és aquí.
És massa tard. No em trobo bé. No estic fi. Potser és la grip o una malaltia que, sense la intervenció del doctor, avança sense aturador.
És en Pau Planes. El Festival Microclima de Primavera ja s'ha inaugurat de la mà del cantautor i poeta de Roda de Ter, Guillem Remisa. La Font del Ferro de Camprodon ha estat l'espai triat per acollir aquesta proposta íntima en espais emblemàtics de la zona. Ens ho explica la Laura Segú.
La 8a edició del Festival Microclima de la Vall de Camprodon ha encetat la seva versió de primavera i amb nota. Ha estat de la mà d'en Guillem Remisa, acompanyat de Ferran Isern a la trompeta. El lloc triat, la Font del Ferro de Camprodon, un espai amancant i que convida a actuacions a petit format com la d'aquest passat cap de setmana. Pau Planes, organització de Microclima.
Jo crec que en aquest entorn la seva proposta lluirà moltíssim. Ens agrada molt, no?, amb el Microclima, apostar per aquestes propostes cuidades de cançó d'autor, però molt treballades, amb unes lletres també molt, amb molt de significat. Són propostes que ens agrada molt en el Microclima. Llavors, evidentment, en Guillem Remisa encaixava a la perfecció.
El cantautor i poeta de Roda de Ter està l'artista inaugural d'aquesta proposta amb una actuació en què Remisa ha presentat cançons del seu darrer disc, Un somriure infinit, combinant poesia. Guillem Remisa, músic.
Va arribar la proposta de venir a tocar aquí, jo encantadíssim, perquè aquests paratges són impressionants. Ja quan vam venir a fer la presentació del cartell, que vaig tocar dues cançons, tot el camí de tornar anava pensant, hòstia, aquestes muntanyes són increïbles. Em fa sentir molt bé estar aquí, la veritat.
La següent proposta del festival anirà de la mà del reusenc Joan Masdeu el proper dissabte 24 de maig, en aquest cas a la Font de l'Àliga de Font-rubí.
I marxem ara cap a la Vall de Bianya perquè l'Ajuntament vol seguir potenciant les festes dels diversos nuclis i ja treballen per recuperar la de la Vall de Castellar de la Muntanya. Aquest cap de setmana han celebrat la Festa Major de la Vall de Bianya amb la tradicional sembrada de confits. Són festes imprescindibles per municipis amb pocs habitants com aquests que serveixen perquè molta gent s'acabi retrobant.
Primavera és època de festes amb els pobles de la comarca. La majoria són festes del Roser, però la Vall de Bianya aquests dies han estat de Festa Major. La Vall de Bianya és un municipi extens format per 12 entitats de població. A cadascuna d'elles hi viu més o menys gent, però totes sumades no arriben al miler i mig habitants. Festes d'aquest tipus ajuden a juntar gent de tot el poble i fins i tot persones que no hi viuen, però que per un dia tornen. L'objectiu des de l'Ajuntament és potenciar les que tenen i impulsar-ne de noves. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
És una mica la festa principal que fem a la Vall de Bianya. La Vall de Bianya és un poble molt disseminat i el que mirem és d'anar fent festes, doncs, a cada església, a cada vall que tenim aquí. Fem la Vall de l'Oac, fem la Vall de Sant Pons, properament mirarem de fer a la Vall de Castellar. Vull dir que això és molt bo perquè quan fas aquestes trobades et trobes amb gent que fa temps que hi havien viscut i és un punt de trobada per, bueno, per recordar vells temps, no?
La sembrada de confits és un dels actes estrella. Se celebra cada any per Sant Isidre. Els més petits porten bosses, gorres o qualsevol objecte que els faci de cistell per recollir un màxim de caramels possible, d'un acte al qual els seus orígens es remunten a la pagesia.
A la Vall de Bianya hi havia molt de pagesos, doncs, que cultivaven els camps. Doncs el seu patró era Sant Isidre, no? I com que Sant Isidre era un sembrador, doncs, de gran al seu moment, doncs aquí el que fem és sembrar caramels.
Actes de tota la vida i que les generacions actuals s'han fet completament seus i els van transmetent els més petits, els que algun dia hauran de seguir fent aquest tipus de festes.
I ara marxem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè aquest dissabte a les 12 del migdia tindrà lloc la inauguració del Museu de la Colònia Llaudet. Feia molts anys que no es veia la vida que es veurà aquest cap de setmana en aquest punt de Sant Joan de les Abadesses. Un projecte de recuperació patrimonial i de dinamització econòmica. L'actuació ha transformat una de les naus de la fàbrica tèxtil Llaudet en un centre d'interpretació dedicat a la història del nucli industrial i social que va marcar, sens dubte, el desenvolupament de Sant Joan de les Abadesses al llarg del segle XX, en aquell moment en què el tèxtil ho dominava absolutament tot. L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses és en Ramon Roquer, que saludem ara mateix. Senyor Roquer, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què suposa per Sant Joan de les Abadesses recuperar una colònia que al llarg d'aquests últims anys podíem dir que estava pràcticament en desús, com és la colònia Llaudet?
Sí, a més estem parlant d'un projecte que ja ve de lluny, que fa anys que treballem, primer amb la urbanització de tot aquest sector, després, doncs, poc a poc, no?, anant a recuperant aquests edificis. Precisament l'Ajuntament ens hem fet càrrec d'un antic magatzem que està just a darrere de la nau vella, on hi hem ubicat aquest espai que, per una banda, és museu, és un espai museogràfic dedicat a la indústria tèxtil, al que havien suposat les colònies industrials, també a les centrals hidroelèctriques, a la força de l'aigua, i com a través d'aquestes es van captar totes aquestes indústries, però també el mateix espai ha de servir el que nosaltres en diem la colònia creativa, que és un espai on s'hi ha de poder treballar, on hi han de poder confluir les diferents empreses que s'implantin a la colònia, ja sigui per fer reunions internes amb el personal, per fer formació, etc. Per tant, diguem que recuperem i inaugurarem aquest dissabte amb la presència de la consellera, la senyora Paneque, un espai que ha de ser de trobada, com bé apuntaves, no?, un espai social, també de convivència de tot aquest sector industrial. Per tant, nosaltres diem que és un punt d'inflexió, perquè fins ara segurament hem treballat, hem fet una feina de formigueta de molts anys, i ara, a partir d'ara, és quan realment començarem a veure implantació d'empreses i començarem a veure la recuperació de vida, no?, vida social i també industrial, d'ocupació en tot aquest sector.
Quin tipus d'empreses hi ha a la colònia Llaudet, o s'hi han anat ficant al llarg d'aquests últims anys, i quin tipus d'empreses s'hi han d'instal·lar de cara al futur? Quin és el perfil?
Bé, la veritat és que a dia d'avui podem dir que és a dir, estan comercialitzades totes les parcel·les i també totes les naus construïdes, per tant, l'antiga fàbrica de Llaudet. Tenim empreses ja instal·lades, algunes de decoració, altres més del metall, mecanitzats. Empreses agroalimentàries han comprat alguns terrenys, altres també de la indústria més mecànica de maquinària, altres també de producció de plàstic. Bé, la veritat és que és diversa la indústria que pretén instal·lar-se a Llaudet. És veritat que n'hi ha algunes, i algunes empreses que han comprat alguns terrenys i que tenen diferents línies de producció i que encara estan treballant sobre quines línies desenvoluparan o treballant a Llaudet. Per tant, estem parlant de logística, estem parlant de serveis, estem parlant de, bàsicament, indústria de producció, que és aquella que segur que ocuparà llocs de treball. La veritat és que creiem que serà una indústria diversa, diversificada, que també ens permet donar feina a un públic general de diferents qualificacions, i això també crec que és bo per al municipi i és bo per la comarca. El que sí serà Llaudet és un pol d'atracció econòmica important, que reforçarà el teixit productiu de la comarca i l'economia de la comarca, i això és bo. De fet, estem parlant de recuperar un patrimoni industrial. L'obsessió, podríem parlar, que ve de lluny i ve de fruit dels plans directors de les colònies industrials i de la recuperació dels espais industrials perquè tornessin a tenir aquell ús que se'ls havia donat fa més de 100 anys. També pensant que som una comarca que tenim pocs metres de terreny i que hem de ser molt curosos i hem de saber reprofitar o aprofitar allò que ja tenim, i d'aquí ve tota aquesta filosofia de recuperació d'espais que ja havien sigut, en aquest cas, colònies industrials, diguem, posar en valor tot allò de bo que tenien, que era moltíssim. La gent vivia a les colònies, no només hi treballava, sinó que també hi educava els seus fills, i comprava. En el cas de la colònia Llaudet s'hi feia la festa major, tenia un equip de futbol, per tant era com pràcticament tot un poble, en aquest cas, doncs, agregat a Sant Joan de les Abadesses. Per proximitat, per nosaltres és un luxe, però ha sigut una oportunitat i estem supercontents de que de la mà del Departament de Territori, o de la mà, en tot cas, d'Incasol com a responsable, hem set capaços de desenvolupar aquest sector i a partir d'ara d'anar-li donant cada dia més vida i bé, amb aquest objectiu de que ens aporti riquesa a través d'aquests llocs de treball que generem.
Vostè ho deia, la colònia Llaudet a l'època del tèxtil era, diguem-ne, pràcticament un municipi amb identitat pròpia, tot i que administrativament depenia de Sant Joan de les Abadesses, tenia cinema, tenia església, tenia equip de futbol. Encara hi viu gent a la colònia Llaudet i encara hi ha molts edificis on hi ha els pisos dels antics treballadors. Què se'n farà de tot això?
És ben veritat. Tenim més de 60 pisos per rehabilitar. Tenim encara unes 7 famílies que viuen a la colònia Llaudet i que ha sigut molt important que hi hagin seguit visquent, perquè gràcies a ells s'han preservat tots aquests edificis on ara, amb una rehabilitació de tots ells, els podem tornar a posar a disposició. En un moment que parlem molt d'habitatge, de la necessitat de recuperar habitatge o inclús de fer habitatge nou, crec que Llaudet, per la seva ubicació, ubicació i també per les bones comunicacions que té, aquests habitatges, més que mai ara, són habitatges que s'han de posar sobre la taula perquè també amb la col·laboració de la Generalitat siguem capaços de rehabilitar-los i tornar-los a donar vida. Per tant, a Llaudet passen moltes coses. Estem parlant d'indústria, estem parlant d'habitatge, estem parlant d'espais per emprenedors, per creatius, per persones liberals que també vulguin desenvolupar els seus projectes. Estem parlant d'un museu que recull, no?, tot aquest passat, aquestes vivències personals de les persones que hi treballaven, que ens han explicat la seva vida, el seu dia a dia, la seva vida a la colònia, i que està perfectament reflectit en interactius, amb la part més digital d'aquest museu. També tenim una part més analògica, que en dic que són aquella, doncs, a través de teixits, a través del cotó, a través dels filats, doncs es poden veure i se'ls dona protagonisme a les dones, no? Bé, tot aquest contingut haurem d'esperar a dissabte, doncs a les 12 inaugurarem aquest espai i després doncs ja serà visitable per tothom.
Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, gràcies per acompanyar-nos els 5 minuts més. Bon dia.
A vosaltres. Molt bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Hem d'anar acabant i ho farem parlant d'esports, perquè aquest diumenge la Vall de Camprodon ha celebrat la Isart Attack Bike. La prova ha comptat amb dos traçats que descobrien racons amagats de la vall. Els guanyadors de la cursa llarga han sigut en Gerard Minoves i la Mia Aguilar. També han guanyat en David Endurell i la Maricel Ruiz a la cursa curta i l'Albert Fageda en la categoria de bicicletes elèctriques. A banda d'això, també en matèria esportiva, altres participants en altres proves que també són notícies són l'Arnau Aranda i la Meritxell Solà, que han guanyat la 51a edició de la Pujada a la Salut. Amb la participació de més de 70 corredors, la prova ha tingut, sens dubte, un gran èxit. Tot i això, des de l'organització destaquen la dificultat que tenen cada vegada més per mantenir aquest tipus de marxes. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Que passeu un bon dia.